De Sabres sabeu que a Colònia, que és de Pollença, fa una feina social molt important a la societat, ja no només pollencina, sinó també a les Balears. Fa unes setmanes rebíem una informació a través de Colònia que explicava que acabaven de donar un contracte predoctoral anomenat Clara Hamel, na Marina Castillo, una espècie de beca predoctoral, idò, que es dona amb el nom de Clara Hamel. Nosaltres volem saber un poc més de què es tracta aquesta beca, aquesta ajuda, i també volem conèixer en aquesta persona, na Marina Castillo, que és qui l'ha rebuda, qui l'ha guanyada. Per aclarir tot això i per veure per què servirà aquesta beca, aquest contracte, mos acompanya aquí als estudis de Ràdio Pollença de Colònia, Agustina Bosch. Agustina, bon dia, benvinguda.
Bon dia a tots.
Gràcies per pegar-vos fins aquí. I hem de dir que a l'altre costat del telèfon tenim Anna Marina Castillo. Marina, bon dia, com anem?
Bon dia, què tal? Com esteu?
Molt bé.
Gràcies per ser convidada.
No faltaria més. Gràcies per atendre'm-vos aquesta estoneta. Si me deixes, Marina, començaré primer amb Agustina, perquè podríem aclarir un poquet de bon surt aquesta iniciativa, aquest projecte, que per mi no és només de Colònia, sinó que hi ha diverses persones, entitats implicades, no? Posar en marxa.
Sí, bé, aquesta idea va sorgir de la Universitat de les Illes Balears, concretament d'un Consell Social, i després també de la iniciativa d'una persona privada que varen tenir aquesta idea i la varen proposar a Colònia, ja que li volien posar el nom d'Anna Clara Hamel, i per això varen contactar amb nosaltres per si volien participar. I com és lògic, Colònia s'hi va adherir tot d'una, ja que és un contracte que està dirigit bàsicament a les dones, és a dir, per dones, i per fer investigacions també sobre la influència de les dones en la història, que per molt que se faci sempre encara està una miqueta endarrerida. Això seria un impuls per les joves investigadores i també per donar a conèixer l'obra que han fet les dones en general a la història, concretament amb aquestes branques que diu aquí, que són les arts i humanitats, les ciències socials i jurídiques.
Un component feminista és molt important, també d'aquí que el nom de Clara Hamel, i curiós, quan comentar molt per damunt, Agustina, però és precisament una persona, una particular, i és una dona,
sí,
la que va voler impulsar això amb la Universitat de les Illes Balears de forma privada, anònima, no? I
sí,
perquè volia col·laborar de qualque manera.
Sí, bé, és una persona molt implicada sempre amb temes socials. En principi ella no volia que sorgís el seu nom, però va sorgir. És na Maria Morell, és una persona molt coneguda i que sempre ha estat molt implicada en totes aquestes tasques socials, no? Aleshores també està molt vinculada a Colònia i en certa manera ella va impulsar aquesta idea. Després se va parlar a la universitat, concretament a lo Consell Social, i se va posar en marxa aquesta activitat.
Que, com dèiem, és un contracte predoctoral, com una espècie de beca, una ajuda econòmica, però també aquest suport amb aquesta càrrega que veiem feminista que hi ha al darrere. Marina, jo que no hi entenc molt, mos expliques què és exactament un contracte predoctoral, que t'estan donant, com t'ha fet a tu?
Pues la veritat és que jo també ho estic descobrint a mesura que faig feina, no? Bé, el primer que vull dir és que estic molt agraïda a les entitats que hi col·laboren, i específicament a Maria Morell per aquest contracte, per aquesta beca que van llançar. Això és un contracte predoctoral que té una durada màxima de 3 anys. Jo ja duc un any amb aquest contracte, i el que faig és, bueno, a part de tenir una ajuda econòmica per fer la meva tesi doctoral, per desenvolupar-la, també estic fent feina a la universitat com a contractada predoctoral. Això significa bueno, que estic col·laborant a les tasques del meu departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts, a la meva àrea de coneixement, que és història contemporània, i bueno, a partir d'aquí pues, se desenvolupen feines com ajudar a l'organització de congressos, de seminaris, ajudar a la presentació de projectes per part de la nostra àrea, o fins i tot donar classes, com és el cas d'enguany, que estic donant classes a l'assignatura de bé, a Magisteri, en el tercer curs de Magisteri.
Déu-n'hi-do, molt bé. És a dir, que són dues coses. Tu, mentre vas fent la teva tesi doctoral, que si no, clar, l'hauries de fer, però te l'hauries de pagar tu, entenem, no? En aquest cas tens aquest suport econòmic, però al mateix temps vas fent feina a la universitat, te fiques dins el món universitari, no?
Exacte. És a dir, jo considero que tothom que fa una tesi doctoral, ja que generem coneixement, hauríem de tenir aquest tipus d'ajudes econòmiques, però per desgràcia no sempre podem optar en aquest tipus d'ajudes. Així que aquest contracte productoral, saber que Clara Hammer no només m'ajuda a mi a desenvolupar la tesi cobrant, sinó també estic ficada dins l'universitat i estic treballant en, en el meu perfil investigador i com a docent dins l'àmbit universitari.
Home, s'imagina que és una oportunitat boníssima, no? També, no? Poder de treballar ja dins el departament de la universitat.
Per jo bueno, és un honor i un plaer, en realitat, perquè sabem els que estan ficats en aquest món de la investigació i en els àmbits universitaris, sabem lo difícil que es pot entrar i poder fer feina dins aquests àmbits. I per jo aconseguir aquesta beca va ser, bueno, un premi i un triomf, en realitat.
Què vas fer per poder aconseguir aquesta beca, aquest contracte predoctoral Clara Hammer? Què vas fer?
Pues, la veritat és que me van avisar els meus dos directors de tesi, perquè jo tinc dos directors, i van decidir pues, provar sort, perquè la veritat és que, clar, quan tu optes per enviar els papers i la documentació en aquest tipus de beques, mai saps si realment te triaran a tu o elegiran una altra persona. I bé, jo el que vaig haver de fer va ser presentar les meves dades personals, el meu expedient acadèmic, tant de grau com de màster, i bé, donar el meu currículum i el projecte de la tesi. I a partir d'aquesta primera etapa, per així dir-ho, de tria de candidates, després t'havien de fer una entrevista personal. I un pic que se tenia l'entrevista, se comptabilitzaven totes les puntuacions i finalment sortia una llista provisional de les candidates triades i més específicament la candidata que podia optar definitivament en aquesta beca.
És tot un procés que, a més, Agustina, fa a la mateixa universitat, no? No hi hagués voltes colònia, no hi decidiu amb això.
No. Tota, diguéssim, la part administrativa, la part de direcció, de la tesi, diguéssim, d'orientar la investigació, etc. Això ho fa la universitat i el Consell Social. Nosaltres participam a una comissió de seguiment de la beca per tal de que tot funcioni així com ha de funcionar, juntament amb na Maria Morell, també.
Molt bé, i quan te va arribar, Marina, la notícia de que te donaven aquesta beca?
Bueno, això va ser un problema, perquè va ser el moment que va arribar la pandèmia. Així que, clar, això s'havia de resoldre el dia 1 d'abril, ja s'havia de signar el contracte de la persona triada, elegida. I, clar, en aquells moments estàvem confinats i amb el Covid en marxa. Així que, finalment, això se va resoldre pel juliol, si no vaig equivocada. Jo vaig acceptar la beca el 30 de juliol, crec, el 29 de juliol. Així que, clar, tot això se va retrasar i va sumar molt d'estrès i d'ansietat, perquè durant la pandèmia, clar, estava tot aturat, cridaves per veure si hi havia qualque novetat... I sí que és cert que quan me varen fer l'entrevista, que la varen fer via online, va ser com, bueno, una passa més, no? I quan finalment me varen donar la notícia, que ho vaig veure publicat a la pàgina web de la universitat, va ser com a respirar. Com, mira, finalment tinc la beca i puc optar a ella. Això ja comença a rodar bé, de forma favorable.
Molt bé. Sí, aquesta pandèmia que va deixar tot un poquet en l'aire, però en el teu cas se va retrasar un parell de mesos, però vareu aconseguir signar aquest contracte. Estan parlant amb Marina Castillo i Agustí Nebot, aquesta ajuda, aquesta beca, contracte predoctoral Clara Hamel. Si me deixeu, li direm beca de moment, perquè crec que per us oients és un poc més esclaridor, no? No tant, que això de contracte predoctoral és com, però com és per fer el doctorat o no? En fi, mentrestant tu vas fent aquesta feina i el que mos morim de ganes de saber, Marina, és en què consisteix la teva tesi, què estàs investigant exactament.
I doncs, la meva tesi, bé, el títol que per ara té, perquè això sempre se pot modificar, són les dones durant el franquisme, el cas de Mallorca, 1939-1975. Aquest seria l'eix principal en el que se mou la tesi sencera, i el que hem fet per poder abarcar tot aquest gruix cronològic és dividir la nostra tesi en diferents àmbits. Primerament xerram sobre les dones de la pròpia dictadura, no? Secció femenina. Després passàvem a les dones dins l'àmbit de l'Església, Acció Catòlica, la branca femenina d'Acció Catòlica. Després pegàvem un volt en el que seria les dones dins l'àmbit de l'educació, que això és una branca fonamental i que a més a la senyora Maria Morell també li va interessar moltíssim aquest punt. I després de l'àmbit educacional passàvem a les dones dins l'espai de feina i finalment tancaríem la tesi amb les dones que li fan front a la dictadura i que s'inicia el moviment feminista. Aquests serien els eixos principals, per així dir-ho.
Déu-n'hi-do, quina investigació, Agustina.
Sí,
No,
és una investigació completíssima. I que crec que és molt necessari també completar la història xerrant de memòria històrica moltes vegades i les dones patim molt aquesta falta de memòria de lo que han fet les dones també. Aleshores crec que és molt important reivindicar aquest paper i juntament, no per fer-lo més important ni menys important, sinó el paper que han fet les dones durant, ara en aquesta època concreta que la Marina ha d'estudiar o que investiga, però en totes les èpoques. Nosaltres estem molt contents perquè, a part de que dugui el nom de Clara Hamel, que és un honor per Colònia, crec que Clara Hamel és un exemple d'una dona molt avançada en el seu temps, que va rompre molt los equipollens, sobretot, perquè ella venia d'un altre país, d'una ciutat com Berlín, que estaven molt més avançats en aquella època que nosaltres. Havia estat professora, va seguir fent maldament se casàs i tingués fills, va seguir desenvolupant la seva feina com a professora juntament amb en Guillem Cifre de Colònia i va ser un pilar també dins l'obra de Don Guillem. I la primera dona que sabíem que estigui documentada que va ser directora d'una institució financera, que va ser Colònia Caixa Pollença.
És un exemple, com deies, d'aquesta situació de les dones que també està estudiant la Marina Castillo amb aquesta beca, amb aquesta ajuda. I Marina, tu t'has trobat algun tipus d'investigació amb aquesta perspectiva de gènere o no? O comences de zero?
No, és a dir, claro, hem de dir que els estudis de gènere no és que estiguin començant, però sí que és vera que estan agafant molta més força ara. Sí que és vera que en els àmbits de les Illes Balears hi havia altres tipus d'investigació sobre les dones durant la dictadura, com és el cas de la publicació d'Esperança Bosch i de na Victòria Ferrer, o altres publicacions com és el cas de na Immaculada Pastor. Però clar, això són estudis que se van fer fa molt d'anys i que treballem en temes com molt concrets. La veritat és que a l'àmbit illenc crec que és una de les primeres investigacions que intenta cobrir tants de camps sobre dones durant el franquisme. A l'àmbit nacional sí que s'han duit a terme aquest tipus d'investigacions, per exemple hi ha una molt recent a Navarra, o altres crec que també a les Canàries, però sí que aquí a Balears tenim estudis molt concrets i no tan grans com és una tesi doctoral. Mm. Però sí que me vas en investigacions prèvies, no? Mm-hmm.
Però és fàcil o és especialment difícil precisament perquè hi ha poca cosa escrita?
Bueno, una tesi és difícil en tots els sentits, no? I ho estic descobrint ara que estic ficada de ple. Claro, bueno, no sé, el problema és la documentació que pot trobar o que no pot trobar. Que hi ha molt de pics que vas a un arxiu municipal i te trobes que no hi ha documentació sobre la dictadura. Claro, tu has de comptar amb aquests buits documentals. És inevitable, se podrà escriure el que trobem, el que no estigui, pues, ho podrem suposar o bàsicament no apareixerà a la tesi. Però bueno, jo no ho compt com una dificultat, no? Que no hi hagi estudis. Simplement crec que és una feina que hem de fer nosaltres i que haurem de treure tot el que puguem i més, i el que no estigui, pues bueno, també marcar-ho, no? Aquests buits informacionals.
A vegades els buits diuen precisament qualque cosa, no? Perquè hi ha aquests buits. A vegades també em pot treure qualque conclusió de que no hi siguin.
Sí, clar, això també forma part de la història, no? Si un arxiu municipal, per exemple, no trobes documents sobre Falange, a vegades que els veïnats te diuen no, és que fulanito els hi va cremar. I, bueno, això també fa part de la història.
Clar, clar. Bé, ha estat un procés que has començat fa un any, mos deies, te'n queden dos, idò.
Sí, exacte, me queden dos de contracte, la tesi, lo seu seria que acabàs també en 3 anys, no? No sé si se podrà donar aquesta situació, però sí, ja estic acabat de començar el meu segon any.
Molt bé. I d'Agustina, tenim investigació pel llarg, no?
Sí.
Gràcies a aquesta beca. Quina feinada, quan sí. Tu penses, sembla sí. No, una tesi doctoral, res, un parell d'anyà, però no, Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, sí. Jo el que volia destacar és que Colònia sempre ha estat i sempre estarà recolzant l'educació, perquè Colònia sorgeix d'una escola i sorgeix d'un exercici, diguéssim, d'ensenyar en unins a estalviar, a tot, a gestionar la seva economia per ser més independents, no? Aleshores, Colònia pues, té aquesta, diguéssim, aquest pilar de la seva obra social, que és l'educació. Quan no pot ser d'altra manera, té una línia molt àmplia de col·laboració a la Universitat de les Illes Balears i també en els centres educatius d'allà, sobretot d'allà on estem establerts com a Caixa d'Estalvis també.
Mira, i a més, mentre dius això m'has fet recordar que avui és el Dia Mundial dels Docents.
Sí.
Així que...
Enhorabona a tots.
Gràcies.
Feis una feina imprescindible.
Sí.
No sé si a vegades vos cansau, vos cremau, no sé si a vegades vos sentiu no reconeguts, però és importantíssim que vos ho recordem, Marina.
Molt important.
Sí, gràcies.
Fonamental.
I també gràcies Marina, Agustina també gràcies, d'aquí suposant que 2 anyets tornen a tenir convocatori, no? Si tot va
sí,
bé,
no,
esperem.
Això sempre les activitats que han estat a Colònia sempre tenen una vocació de perdurar, com ara recentment han celebrat 40 anys del Premi de Narrativa, duim també molt d'any fent l'anuari de l'educació, també ja fa anys vàrem començar amb l'anuari de la joventut, tot això, l'anuari de l'envelliment, totes aquestes col·laboracions tenen vocació de continuar, perquè si no, una cosa se comença i no té continuïtat i no se desenvolupa, la veritat és que no dona massa fruits.
Sí, en un món en què estem com a mal acostumats a que tot és immediat, tot s'ha de fer molt ràpid, investigacions com la que ens expliquen a Marina i el que demostra aquesta beca és que les coses no se poden fer tan ràpid, si vols, no? Si vols bons resultats o si vols arribar has de ser perseverant i has de tenir un poc més de paciència.
I tant.
Si vols, de fet, podem aprofitar, Agustina, que tenim per recordar que fa molt poquet, fa pocs dies, heu donat també, heu fet l'acte d'entrega del Premi Guillem Cifra de Colònia, a sí. Marta Colomer. No?
Sí.
Com va ser aquest acte?
La veritat és que va ser un acte molt emotiu, perquè se varen celebrar ni més ni menys que 40 anys, que se diu ràpid. Jo crec que el més important, jo i la Fundació i tots els que col·laboren amb aquest premi, el més important són aquestes 37 obres, ara ja 38, la d'Anna Marta Colomer, que gràcies a l'editorial també que han col·laborat, primer la Galera durant molts anys i a partir del 2015 en Barca Nova, amb un coordinador del premi que va Sant Martí i Xavier Marc, ara és Namar Raió, es diu tots els membres del jurat, que hi ha una llista àmplia i de figures molt important de la literatura, han contribuït a que aquest premi tingui 40 anys, tingui un prestigi i estigui molt, molt consolidat. I sobretot que aquestes obres han arribat a moltíssims nens a través d'aquestes trobades que fem amb els escriptors cada any, i que també el llibre després té una vida per ell tot sol, una vida editorial, que també pot arribar a moltes persones, no només a infants i joves, sinó que són uns llibres que per la seva qualitat se pot llegir per tots els públics. Jo crec que això és el més important, i el que dèiem ara, que les coses necessiten el seu temps i necessiten els seus anys perquè tinguin un fruit i vegis realment que s'ha contribuït en qualque cosa.
Mm-hmm. És un altre exemple. Idò, haurem de xerrar amb Marta Colomer també.
Clar.
Una cosa de dir aviat, no? Esperem que sí. No només els infants, nosaltres també volem xerrar amb ella.
Sí, sí, sí.
Moltes gràcies per la feina que feis des de Colònia, també amb aquest premi de narrativa infantil i juvenil Guillem Cifra de Colònia, que hem comentat, però també per aquest contracte predoctoral Clara Hamel, o aquesta beca predoctoral Clara Hamel. I gràcies, Marina, també per xerrar amb nosaltres avui.
A vosaltres, un plaer.
Fins aviat.
Sí, gràcies per convidar-nos també des de Colònia. Marina, ànims.
Sí.
Ai, moltes gràcies.
I enhorabona.
Però mira, Marina, no la coneixem.
Gràcies a vosaltres.
Agustina, no, jo no la conec en persona, la Marina, però només de sentir la seva veu, ja t'ha transmet un entusiasme, una passió per la seva feina. Les persones que fan una tesi han de ser així, han d'estar apassionades per el que fan, perquè si no, molt de temps.
Sí.
I Marina, això sí que per mi ho té.
És una bona paraula, apassionats. Sí, pintura m'ho podríem definir d'una altra manera, però sí, sí.
Molt bé.
Molt bé, gràcies Marina, gràcies Agustina.
Gràcies a
totes. Fins la propera.
Gràcies, adéu. Adéu.
Ràdio Pollença, 365 dies al teu costat. Escolta'ns al 107.9 de la freqüència modulada o a través d'internet